Senyor Jorge Fernández Díaz, bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vostès, bon dia.
A aquesta hora els mercats continuen mostrant-se poc satisfets amb el missatge de poca concreció que ha sortit fins ara des del Partit Popular. Ara ho parlàvem amb el Ramon Rovira, amb el José Antic, amb la Gemma Calvet i amb el Jordi Graupera. Hauríem d'esperar un primer gest, un pèl més contundent de Mariano Rajoy a l'hora de tranquil·litzar els mercats sobre cap on ha d'anar la política econòmica del govern espanyol en els pròxims temps?
Bueno, això seria tant com acceptar la hipòtesi que hi ha una relació directa de causa-efecte entre el que pot fer el govern i el que fan els mercats, perquè abans de que s'haguessin celebrat les eleccions hem vist aquesta última setmana de campanya, no?, que els mercats doncs havien fet pujar la prima de risc a zona de rescatament, per tant, i encara no s'havien celebrat les eleccions. Per tant, això és una hipòtesi que s'hauria de confirmar. En tot cas, semblaria normal, no?, que tenint en compte que s'ha produït un resultat clar a les eleccions i, per tant, que davant, com ja els dèiem, davant d'una economia feble per remuntar un govern fort és una bona resposta, no?, i a més un govern fort i dialogant, no?, però que crec que inspira confiança. És evident que ningú no dubta de que el Partit Popular doncs complirà els compromisos assumits en la Unió Europea pel que fa al compliment del dèficit de l'any 2012, etcètera. És a dir, que això es farà, i Mariano Rajoy ha parlat a Angela Merkel, amb Sarkozy, i per tant els dirigents europeus que en aquests moments estan marcant la pauta doncs no tenen cap mena de dubte del compromís europeu. I ahir, de fet, el discurs que va fer Rajoy, breu, molt breu, al Comitè Executiu Nacional, el missatge era aquest. És a dir, nosaltres, la sortida de la crisi és més Europa. I els nostres compromisos van a missa, permeti'm l'expressió, no ho va dir així, ho dic jo, no? És a dir, que el compliment de l'edifici del 4,4 per l'any que ve és un compromís irrenunciable. I la sortida de la crisi passa per més Europa. I a partir d'ara, doncs, nosaltres volem recuperar la posició de confiança i de solvència que vam tenir amb anterioritat, no? Però, clar, a partir d'aquí els mercats, doncs... els mercats són un concepte jurídic indeterminat, no? Els mercats juguen el seu joc i van a la seva, que no necessàriament són els interessos dels països i dels ciutadans, no? I hauríem de saber què s'està intentant anar amb això, no?
Serà l'any que ve un any molt dur? És a dir, quan dic un any molt dur, vol dir allò que diem aquí, calcem-nos?
Home, que serà un any dur des del punt de vista de que tots haurem de fer esforços, que és necessari sacrifici i austeritat, és evident. Ara, una de les lliçons que hem tret aquí a Catalunya del resultat de les eleccions és que sí, s'expliquen les coses i s'expliquen les coses. Per això també va insistir molt Rajoy ahir, no?, que s'ha de dir la veritat a la gent, no? La gent sap perfectament que estem en moments de vaques primes i que en els moments de vaques primes no estem per alegries, no? I per tant que s'hauran de fer sacrificis, esforços, austeritat, això la gent ho sap. Si se li diu la veritat, repeteixo, aquí a Catalunya s'ha vist, no? Jo he llegit avui que es parlava de la Catalunya hansenista, bueno, és un qualificatiu que pot servir, no? En tot cas, jo crec que la lliçó de Catalunya també és extrapolable, no? En el sentit de que si es diu la veritat i la gent sap la situació que és i es fa, lògicament, una prioritat pel que fa a l'austeritat, que sigui equitativa, que sigui explicable, no?, que sigui raonable, que els més febles no siguin els que assumeixin una major càrrega de la sortida de la crisi, la gent està disposada, lògicament, a assumir els sacrificis que una situació com aquesta requereix.
Interpreto que aplaudeix el primer any del govern de Convergència.
No necessàriament.
Fins aquí podíem arribar.
No, però sí que és veritat que la gent s'ha pronunciat, no? És veritat que en el resultat de Catalunya hi ha més coses. Hi ha el pacte fiscal, hi ha el tsunami azul, hi ha moltes coses, no? Hi ha el que es donava per suposat que el PP guanyaria per majoria absoluta i, per tant...
Escolta, mira, ara que ho diu, per què al final ha guanyat Convergència i Unió quan una setmana abans, i diria que pocs dies abans fins i tot, vostè i jo parlàvem que donaven les enquestes que possibilitat de que el PP pogués passar a Convergència i Unió en el segon lloc?
Bueno, això mai ho sabrem, no? Ara sí que és evident, és que nosaltres vàrem detectar un corriment de vot en els darrers dies. Jo crec que ha funcionat bé dos, tres coses, sobretot una. Primer, que es donava per suposat, fos veritat o no, al final ha sigut veritat, no?, que el PP guanyava les eleccions, i per tant que el vot del canvi, passant pel PP, no era indispensable, si més no, a Catalunya, perquè el canvi estava assegurat. I per tant que castigar el PSOE no necessàriament portava a votar el PP. I que havia un vot refugi. Jo crec que Convergència i Unió ha actuat a Catalunya com a vot refugi dels que no volien que continués el Partit Socialista, però alhora tenien una certa por, una majoria absoluta, una majoria aclaparadora del PP a Catalunya, perquè havia un cert record històric i que això podia fer moltes coses, no? Des de diluir la identitat nacional de Catalunya, no? Fins a que doncs, el tema del pacte fiscal s'hagués d'arxivar abans de posar-ho sobre la taula. Jo crec que tot això ha funcionat. El tema del pacte fiscal és un tema intel·ligent. Jo no dic que sigui bo, jo dic que ha estat intel·ligent, perquè és evident que al final el missatge del pacte fiscal és, escolti, si nosaltres gestionem, recaptem, administrem els tributs, els ingressos fiscals que es generen a Catalunya, sortirem abans i millor de la crisi. I clar, en un moment de crisi, escolti, això és una cosa qui diu que no, això, no?
Per tant... Doncs miri, permeti'm, parlant del pacte fiscal, Maria Dolores de Cospedal, ahir, deia això.
El Partido Popular se presentó a las elecciones con un programa electoral, que es el suyo, no el de Convergencia y Unión. Y, por lo tanto, nosotros nos hemos presentado con ese programa y no con otros. Estamos dispuestos a dialogar con todo el mundo, pero dentro del ámbito que suponga ir hacia aquello que nos une y no hacia aquello que pueda crear distorsiones.
Fa una semana, Jorge Fernández Díez, en aquest programa...
Home, el pacte ha de ser el final d'un procés de diàleg i de negociació. Ara posada en dubi el pacte com a final, no. El pacte és la conseqüència d'un diàleg i d'una negociació.
En què quedem?
No, jo no veig contradicció. Jo crec que el pacte...
Carai.
Contradicció?
Entre el doctor Espedal i vostè, no.
Bueno, jo es pensava que es deia, es referia a contradicció entre el que jo estic dient.
El que va dir ahir Maria Dolors de Cospedal i el que va dir fa una setmana vostè.
No, però jo em ratifico en el que estic dient. Primer, conceptualment, el pacte, primer, ha de tenir la seva hora i després el seu procés, no? Pel que fa a l'hora, jo crec que, primer, el pacte més urgent de tot, i absolutament inaplaçable, és el pacte per sortir de la crisi, on la col·laboració de Convergència i Unió és matemàticament, parlamentàriament, no és necessària, però políticament i socialment jo crec que és molt convenient. Dic que matemàticament no és necessària perquè tenim 186 diputats, però el que és evident és que políticament i socialment és molt convenient. Primer, el pacte per sortir de la crisi, i això no pot esperar. És a dir, jo no m'imagino, i ho dic sincerament, jo no m'imagino el senyor Duran o el senyor Mas, dic jo, jo m'imagino que diguin, escolta'm, aquestes reformes estructurals que s'han de fer sí o sí, i ja. Jo no els dono suport si no tenim abans el pacte fiscal. Jo no me'ls imagino, sincerament. No me'ls imagino. I, per tant, estaríem a les mateixes. Primer, escolti, les reformes estructurals que s'han de fer, que són el pla de xoc, que s'ha d'aprovar de seguida i que ha de llançar un missatge a Europa, als mercats, al conjunt del país, de que, escolta'm, des del primer dia posem en marxa les mesures necessàries per intentar reactivar l'economia, no? Per intentar reactivar l'economia. I llançar un missatge de confiança als mercats, perquè sí que és evident que no podem pagar un deute al 7%. Això fa que el primer capítol de despeses de la llei de pressupostos siguin el pagament, el cost financer del deute, no? I el segon, la prestació de desocupació. Això és una estructura de despeses de la llei de pressupostos insostenible, no? Per tant, primer això, no? I, per tant, el primer pacte és... I aquestes reformes estructurals, el pacte de sortir de la crisi, no? I aquestes reformes estructurals, jo no m'imagino sincerament, no sent votades per Convergència i Unió. Perquè això li convé, a més, a tots, li convé a Catalunya, és evident. Catalunya necessita sortir de la crisi, com la resta d'Espanya, no? I després, i això és l'any 2012, i a partir de l'any 2013, que al fi de la cap, o al cap a la fi, com vulgui, és un any, que un any passa i en aquests moments més ràpidament encara, doncs parlem del mes, no? I s'haurà de parlar de pacte fiscal perquè vulguis o no vulguis, Convergència i Unió ho posarà sobre la taula, i el que dic jo, metodològicament, és que el pacte sempre és la culminació d'un procés de diàleg i de negociació, si no estem davant d'un contracte d'adhesió, no? I que aquí de lo que es tractarà és que Catalunya tingui un finançament més adequat i que sobretot permeti el finançament dels serveis públics i també el creixement de l'economia catalana i la competitivitat de l'economia catalana.
Li agraeixo que ho hagi explicat amb tanta claredat com ho ha explicat, que és molt d'agrair, perquè allí en el missatge de la Maria Dolors de Cospedal s'entén... Vostè diu, escolti'm una cosa, i a més no es contradiu amb el que deia fa una setmana, al contrari, ho ha ampliat i ho ha explicat. És a dir... gesticulació, gestes per part de Convergència i Unió per començar, és a dir, investidura per començar malgrat la majoria absoluta del Partit Popular, aquesta, sumar-se a aquest gran pacte amb, contra la situació, contra la crisi, i a partir d'aquí, any 2013, afrontar la realitat del pacte fiscal, que se n'haurà de parlar sí o sí. És que seria el resum, senyor Fernández Díaz?
Seria el resum, sense qüestionar, lògicament, que aquest pacte, la concreció, com es fa, no? Senyor, seria la culminació d'aquell procés de negociació.
Perfecte. Ramon Rovira, demano preguntes breus a tots plegats, sisplau, pel senyor Jorge Fernández.
La meva pregunta, senyor Fernández Díaz, serà molt, molt breu, però també molt concreta. Des del punt de vista polític, que vostè és un polític, i fins i tot del punt de vista de ciutadà de Catalunya, vostè creu justa la situació actual? És a dir, que Catalunya aporti aquesta quantitat de diners cada any a l'Estat, 16.000 milions, que jo no estic dient que hagin de tornar tots, eh? No estic dient això, perquè segurament que el fons de solidaritat d'alguna forma s'hauria d'arbitrar. Però aquesta quantitat, que tinguem les dificultats que hi ha aquí per poder arribar a final de mes, que a vegades hi ha dificultats per poder pagar les nòmines, vostè creu que aquesta situació actual és justa o no?
Mira, el concepte de justícia, com diu un amic meu, la justícia aplicada a l'administració de justícia és molt difícil. La justícia aplicada a la política, per mi, és impossible, no? Jo m'agrada més parlar de raonable o no raonable, no? Que primer hauríem de tenir clares les xifres, no? Això que s'anomena les balances fiscals, no? Ara, jo no en dubtaré ni posaré en qüestió un principi, i és que el que és evident és que Catalunya està sent molt solidària i que la solidaritat ha de tenir un límit en la seva quantia i durant el temps, no? I que a més ha de complir altres requisits, no? Sens dubte, no? Ara, jo, deixi'm que, i per tant, això no ho qüestionaré, però clar, com jo no ho conec, certament quan es diu, escolti, és que són 16.000 milions d'euros, miri, jo no sé si aquestes xifres estan ben avaluades.
Això és quantificable.
Però dic una cosa, el finançament de la Generalitat de Catalunya és el 50% de l'IRPF, el 50%, el gruix, el 50% de l'IVA, el 58% dels impostos especials. Després hi ha els impostos cedits, i tal, no? Transmissions jurídiques, actes documentals, altres com l'impost de successions, que s'elimina, patrimoni, però el gruix és la meitat de l'IRPF, la meitat de l'IVA, i més de la meitat, quasi el 60% dels impostos especials. Per tant, una gran part, més de la meitat, de la recaptació fiscal de les grans tres figures tributàries al marge de l'impost de societats que recapten a Catalunya ja financien a la Generalitat. El problema del dèficit de la Generalitat no és només que també segurament la insuficiència del model de finançament, sinó que en aquests moments hi ha una caiguda brutal de la recaptació fiscal a Catalunya com a conseqüència de la caiguda brutal de l'activitat econòmica i a més de l'herència del dèficit tremendo del tripartit. Però clar, si no es paga IRPF perquè hi ha 742.000 persones aturades i a més s'han congelat els sous i tot això, no? No hi ha consum i per tant l'IVA baixa i tampoc impostos especials, lògicament això, repeteixo, que significa la major part de la recaptació dels ingressos de la Generalitat de Catalunya han caigut i la causa del dèficit fonamentalment és aquest. És aquest, no ens enganyem. Una altra cosa és que l'altre 50% de l'IRPF o l'altre 50% de l'IVA on van? A l'Estat. I l'Estat torna mitjançant polítiques públiques, inversions a Catalunya i a la resta de l'Estat, no? I aquí és on està la discussió. Escolti, el 50% restant de l'IRPF o d'IVA es distribueix a Catalunya, entre Catalunya i la resta d'Espanya, de manera equitativa? Aquí està la discussió. I és on s'ha de
posar... Però aquí el que sorprèn és que vostè això ho veu, o diguem-ne, no entra en el concepte de justícia, d'acord? Parlem de la que vostè vulgui, i en canvi els seus mateixos companys del País Basc ho veuen bé, la forma que allà funciona, i en canvi aquí no ho acaben de veure. Com s'entén això?
S'entén perfectament.
Ah, ja, m'expliqui'ns-ho.
No, s'entén perfectament perquè si parlem de política, i parlem de política real, no parlem de política utòpica. Jo dic que si algun polític en aquest país, i algun polític català, és capaç de dir que el concert econòmic basc i el conveni econòmic de Navarra es poden treure, que m'ho presentin. Segon, jo no negaré, òbviament, no negaré.
Però es tracta de treure, també
Catalunya. Un moment. Jo el que dic és que, primer, la identitat foral, que es concreta en el concert, forma part de la identitat històrica del País Basc i de la història d'Espanya. I això és així, són les guerres carlistes del segle XIX, el pacte de la restauració canovista, escolti, fins Franco, Navarra i Alava els hi va mantenir els furs. Per tant, pensar que la transició democràtica i el pacte constitucional podia treure el concert econòmic del País Basc o el conveni econòmic de Navarra és una utopia. Segon, que és un sistema de privilegi en relació al resta, per suposar, no ho negaré jo, de què es tracta? De que cada vegada més el finançament de les comunitats autònomes que tenen un règim comú per càpita tendeixi a donar els mateixos resultats que aquest sistema. això estic absolutament d'acord. És a dir, el privilegi no és només perquè tu recaptes i després pactes un cupus, que també, sinó que al final això el doni un finançament per càpita molt diferent. I jo dic, com m'interessa més que un debat nominalista, un debat conceptual sobre resultats, i que Catalunya tingui un finançament just, escolti, busquem un model de finançament que al final, com a resultat, tingui el que els catalans es financin per càpita. A la seva autonomia, per comparar-la amb l'autonomia del govern basc, no?, o el govern de Navarra, que sigui similar. Mm. Aquesta és la qüestió.
Sí, sí, senyor Fernández, m'agradaria saber si hi ha voluntat per part del PP d'acoplar la cooperació de Convergència i Unió a Madrid amb la que ha de donar aquí el Partit Popular, el govern de Convergència i Unió, tant al govern de la Generalitat com a l'Ajuntament de Barcelona.
Jo crec que es tracta d'actituds, és a dir, no es tracta de plantejar una simetria en el sentit d'un do-des, és a dir, tu em dones suport allà, condicionat a que jo et doni suport aquí o a l'inrevés, que de tota manera formaria part de la lògica política, no? Com d'una qüestió d'actituds, no? Jo crec que de la mateixa manera que afirmo que Convergència i Unió, sense que matemàticament, parlamentàriament el PP els necessiti a Madrid, però políticament es necessita i és molt convenient pel país, ha de donar aquest suport, nosaltres hem de donar el suport aquí per unes mesures que siguin similars a les que s'apliquen al conjunt d'Espanya, perquè si hem estat dient durant tota la campanya que Catalunya sola no surt de la crisi, però l'Espanya sense comptar amb Catalunya tampoc, hem de ser coherents ara. I per tant, jo crec que es tracta de, sobretot, tenir present que estem en un escenari polític, econòmic i social molt peculiar, i que això requereix de respostes adequades a aquesta situació. Què vol dir això per concretar-ho? No crec que es tracti de condicionar, sí, condicionar, no, sinó de tenir una actitud de responsabilitat que faciliti que les reformes estructurals i en profunditat que s'han d'implementar per sortir de la crisi tots junts, perquè si no sortirem i ens ofegarem per separats, s'apliquin allà i aquí. Si allà ens han de donar suport ells, que ens donin suport. Si aquí hem de donar-nos el suport, donarem suport nosaltres. De quina forma? Escolta, jo crec que això és subsidiari.
Gemma Calvet.
Sí, jo li volia preguntar, vostè ara, com a un dels líders importants del PP a Catalunya, tindrà la responsabilitat de fer allò de bridgeman, no? És a dir, de traduir els interessos aquests, doncs, d'aproximació amb Convergència i Unió i de defensa dels interessos de Catalunya en una lògica de govern a l'Estat on el que sembla venir són doncs una tendència a un centralisme molt aguditzat. Li vull preguntar, per exemple, per un tema que a mi em preocupa especialment, que és el tema de la reforma de la justícia. Mm? Vostè sap que una de dels plantejaments del programa, i a més, si resulta que es confirma que el senyor Trillo seria el ministre de Justícia, com alguns mitjans apunten, la tendència pot ser a una involució importantíssima amb el model de justícia descentralitzat, aquest que no ha acabat de consumar-se, però que està parcialment descentralitzat. Quina seria la posició que vostè mantindria amb aquest nou model que es planteja des de algunes posicions del Partit Popular a Madrid?
Bueno, primer jo haig de dir que això del neocentralisme no va per aquí. Quan Rajoy parla de que una de les primeres coses que vol fer és convocar les comunitats autònomes, ho està dient en coherència amb el que s'ha dit durant la campanya i el que jo acabo de dir en aquests moments, que estem davant una situació d'emergència i que tothom és necessari. I que, a més, sabem que una part del dèficit i dels compromisos que hem de complir amb Europa passant per les comunitats autònomes, per totes, no? I, per tant, seria, jo crec que incoherent que digués jo parlo amb els partits polítics, però no parlo amb les comunitats autònomes en un estat com el nostre, que està molt descentralitzat política i territorialment, i on la despesa pública pues, té una distribució territorial en el que, si traiem les pensions, l'administració central gestiona el 28-30% de la despesa i les comunitats autònomes, que tenen assumida la gestió de les competències que tenen associada més despesa, que són educació i sanitat, tenen una gran part de la despesa pública elles gestionant, no? Per tant, no hi ha cap tipus de projecte recentralitzador, en absolut. Nego la major, en absolut. Per això que no pateixi ningú. És a dir, no. De veritat, és que jo quan he sentit això de recentralisme o neocentralisme, no. Una altra cosa és que són moments en què hem de parlar i hem de pactar. Però parlar i pactar de tot, però no amb voluntat recentralitzadora, sinó de dir, escolta'm, aquí o sortim junts o junts sortim de la crisi, o com he dit, separats ens ofeguem tots, no? Però això no significa centralisme. I pel que fa a la justícia, es tracta de que la justícia sigui més eficaç, no es tracta de centralitzar res, les lleis processals canviar-les, però no un sentit centralista, sinó d'agilitzar la justícia, i sobretot pel que fa a la forma de l'elecció de l'òrgan de govern del Poder Judicial, el Consell General del Poder Judicial, els magistrats del Tribunal Constitucional, per no donar aquesta imatge que s'ha donat darrerament. Allunyar la política de les institucions, despolititzar la justícia i desjudicialitzar la política. Aquest és l'objectiu, no centralisme, de veritat.
Graupera, i breument, sisplau, que anem molt tard.
D'acord. Vostè parla de dèficit públic dient que la baixada dels ingressos per la crisi és la causa, quan del que se li pregunta és pel dèficit fiscal, que és una cosa diferent, que és la relació entre Catalunya i l'Estat, que és el que fa que la caiguda d'ingressos fa que el dèficit fiscal passi a 22.000 milions a 16.000 milions. Vostè parla dels trams d'impostos de la Generalitat, els 50%, els 58%, i s'oblida de dir que això s'ha aconseguit arrencant-ho com un dentista malparit sempre que el govern espanyol ha tingut majoria absoluta. S'oblida de dir que el dèficit fiscal és del 8 al 10% del producte interior brut de Catalunya i és un escàndol a tota Europa, i que això porta sent així durant 30 anys, i que en aquests 30 anys, des de l'any 78, vostè ha estat president provincial de l'Aliança Popular de Barcelona, regidor de l'Ajuntament de Barcelona, diputat al Parlament de Catalunya, senador i diputat a les Corts Espanyoles, vicepresident tercer del Congrés i, a l'època d'Aznar, secretari d'Estat d'Administracions Territorials i d'Educació, Universitats, Investigació i Desenvolupament. Aleshores, si al llarg d'aquests anys, si no ha estat per força de l'aritmètica, diguem-ne, testicular a les Corts Espanyoles, aquest problema no s'ha solucionat ni una mica, aquestes bones paraules que estem sentint avui aquí, a què es deuen? A què ha canviat, per què ha canviat vostè d'opinió sobre aquest tema?
Bueno, el que no sé és que té a veure tot el meu currículum polític amb el dèficit
durant
fiscal.
Durant 30
però,
anys no ha defensat de tota que manera, s'arreglés aquesta situació.
Durant 30 anys no ha defensat públicament fins ara.
La pregunta és, per què ha canviat d'opinió?
No, jo no he canviat d'opinió. Quan jo era secretari d'Estat d'Administracions Territorials, precisament, per exemple, es van fer uns pactes en el que es va transferir a la Generalitat el 30% de l'IRPF en capacitat normativa, amb la qual cosa es va guanyar en autonomia financera, es va guanyar en autonomia política, i per tant, doncs, li podia explicar més coses que es van transferir en aquella època, i fins i tot la desaparició dels governs civils, la competència de trànsit va passar de la Guàrdia Civil a les carreteres catalanes,
als Mossos d'Esquadra.
Però, en fi, jo no estic aquí per justificar-me i explicar. Vostè parteix d'unes hipòtesis que me les hauria de mostrar. És a dir, si parlem seriosament, jo parlo de conceptes i parlo de criteris polítics. A partir d'aquí, el que hem de posar-nos d'acord en les xifres. Si vostè em diu, no, és que el dèficit fiscal és aquest. Bueno, escolti, m'ho ha de demostrar, suposo. Jo sóc enginyer industrial, per tant, a mi m'agrada treballar sobre xifres.
Jo li dono les xifres de les caixes o li dono les xifres del Consell de la Sanitat.
Vostè em pot donar les xifres...
Perquè durant 25 anys es va demanar al Congrés xifres oficials i no es van donar.
Escolti una cosa, jo el que dic és que per avaluar i fer seriosament, com s'ha de fer, no? L'anomenat dèficit fiscal, s'han de posar les dues parts d'acord, és a dir, l'Estat, i en aquest cas seria la Generalitat de Catalunya, establir una metodologia per avaluar quines són les balances fiscals i a partir d'aquí avaluar el que s'anomena dèficit fiscal. I jo el que dic és que jo aquest dèficit fiscal no el conec. No dic que no existeixi, dic que no el conec. Ara, un cop conegut, doncs és evident que s'ha de parlar i dir, escolta'm, quin seria el topall que hem de posar de retorn fiscal? Perquè això es negocia a la República Federal Alemanya, en el Bundesrat, entre Länder i la Bund, jo ho sé perfectament. I en altres estats descentralitzats també.
Estem d'acord.
Però hem de posar d'acord prèviament en la metodologia per avaluar quina és aquesta balança fiscal. Ara, jo no nego que estic segur que, sigui el que sigui el resultat, segurament s'haurà de posar un topall a la transferència d'ingressos fiscals que es generen a Catalunya respecte de la resta de l'Estat. Estic segur. El que dic és que això ha de ser un procés seriós i des de la lleialtat mútua. Fiem-nos de la metodologia, de les xifres, i a partir d'aquí podrem començar un procés de negociació que ha de culminar en un pacte respecte a la distribució d'aquests ingressos fiscals, que ha de complir dues coses. Una, la solidaritat, i segona, que no posi en qüestió, lògicament, el creixement de l'economia catalana i la seva competitivitat, per suposat.
Ho celebro i li ho recordarem.
Val, ho farem.
D'acord.
Són les 10 en punt del matí. Abans d'acabar, Alicia Sánchez Camacho, ahir a les 8 del matí en aquest programa.
Jo sé que la relació, evidentment, tant del nostre candidat Jorge Fernández Díaz com de Jorge Moragas amb Mariano Rajoy és evident, i per tant li dic, estic absolutament convençuda d'aquest perfil català i d'aquesta presència catalana a les diferents estructures de govern.
Va, els Jorges. Em va dir vostè.
En el PSC hi los Pepes,
sí.
Los Antonios.
Li preguntava l'últim dia que vostè va estar aquí en campanya electoral. Escolti, serà ministre? Li agradaria ser president del Congrés? Diu, no m'ho pregunti ara, preguntem a partir del dia 21. Home, no ha sigut el 21, li pregunto el dia 22.
Amic Basté.
Aviam.
Si vostè em presenta un polític que li digui que no vol ser ministre o president del Congrés, jo li diré, vostè li digui que és un mentida.
Doncs ara, com ara és el dia 22, ja no li pregunto així. No, li preguntaré més clar. Serà vostè ministre?
No, això l'ha de preguntar al senyor Rajoy.
Sí,
no?
Home, clar, però
no. I a més, miri, però ahir va dir una cosa a Mariano Rajoy, el que conec una mica en el Comitè Executiu Nacional, va dir amb la socorreria gallega que el caracteritza, va dir... Bueno, que sepáis que estos días... se referia a nosaltres, als membres del Comitè Executiu, no? Que sepáis que estos días van a salir, ya lo vemos, están saliendo muchos nombres y muchas quinielas de posibles miembros del gobierno, ministros. Bueno, yo lo único que tengo que decir es que yo no sé nada de eso, ni tengo nada que ver con eso. Lo cual sí, es va fer un silenci absolutament
incomitent. Sobretot no tengo nada que ver con eso.
Sí, una cosa conec, altres coses no, però conec el senyor Rajoy per saber de la seva discreció i puc assegurar-li que el que li digui, amic Basté, que el que li digui, me ha dicho Rajoy que seré ministro, li està mentint, no s'ho cregui, de veritat.
O sigui, no, vostè creu que no ho ha dit a ningú?
A ningú. No tingui cap mena de dubte. A ningú.
Ni a la vicepresidència primera.
I si pot triar ministeri?
Ni a Soraya. Una altra cosa és que, home, verde i en botella, no? Vull dir, però això és una cosa.
Què deies, Graupera?
No, que i si pogués triar ministeri, quin triaria?
No, perquè si no, no sortiria el titular. Jorge Fernández diu que li agradaria ser ministre tal, i a lo millor, si tinc alguna
aquest
possibilitat,
ja no puc ser. Aquest és l'objectiu d'aquesta
pregunta. Molt bé.
Li agraeixo, Jorge Fernández, que ens hagi acompanyat, i molta sort en el ministeri o a la presidència del Congrés. Que vagi bé.
Això ho ha dit vostè.
No, efectivament. Moltes gràcies i bon dia.
Bon dia,
gràcies. José Antic, Gemma Calvet, Jordi Graupera i Ramon Rovira. Fins la pròxima. Bon dia.